Jerusalem, Ikayalami. Hilo no lo sé.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Caral Pedemonte. El ciberatac a l'Hospital Clínic de Barcelona ha obligat a suspendre entre 2 i 3.000 visites, 150 intervencions no urgents i entre 300 i 400 extraccions. L'hospital creu que l'afectació encara durarà dies. Ara mateix no poden accedir a la història clínica dels malalts i els professionals treballen manualment a causa d'un ciberatac que qualifiquen de sofisticat i de nou. El grup Ransom House és el que està al darrere d'aquest ciberatac, que és el de tipus ransomware. Així i tot, encara no ha demanat cap rescat econòmic, però des del govern s'ha deixat clar que no hi haurà negociació ni es pagarà cap rescat. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i amb l'Interpol, treballen per conèixer el seu origen. Ha estat un atac sofisticat i complex i s'ha operat des de fora de l'estat espanyol amb un modus operandi completament nou, lluny de les tècniques clàssiques. Tomàs Roy és el director general de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
L'adversari, que és conegut, ha utilitzat tècniques d'atac noves, lo qual, per més que haguem implementat tècniques d'intel·ligència, la veritat és que ens hem vist que nosaltres mateixos hem de descobrir quines són les eines i els efectes que s'han assolit, perquè no és el modus operandi clàssic, diria més complex per a l'abast de lo que ha arribat a colpir i perquè hi és sofisticat.
Ransom House són ja vells coneguts de la ciberdelinqüència. En aquesta ocasió han fet servir un doble extorsió, impedeixen el funcionament ordinari de la institució i amenacen amb filtrar les dades. Camarles ha decretat 7 dies de dol oficial per la mort dels 3 joves en l'accident del Parelló d'aquest diumenge a 21 Ràdio, Cinta Bonet.
L'Ajuntament de Camarles ha decretat 7 dies de dol oficial per la mort dels 3 joves en l'accident del Parelló d'aquest diumenge. Així ho ha comunicat l'alcalde Ramon Brull, visiblement emocionat, en el ple extraordinari urgent que ha tingut lloc aquest migdia.
Pues bueno, del ple hem declarat aquest matí 7 dies de dol. Estos 7 dies consistiran en estar les banderes a mig pal i després suspendre totes les activitats que teníem organitzades des de l'Ajuntament.
Els joves es dirigien a disputar un partit de futbol al Pinell de Brai i el vehicle en què viatjaven va sortir de la via al quilòmetre 1 de la carretera de Rasquera, va caure un barranc i es va incendiar. El conductor del vehicle va resultar ferit crític i es troba ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Brull ha afirmat que ha estat el fet més tràgic que ha viscut el municipi.
De la història de Camarles, que jo recordi que és el fet més tràgic que hi ha hagut, tot i que hi ha hagut gent jove que també ha mort, però d'aquestes característiques 3 persones i un déficit greu no havia passat mai.
En acabar el ple s'han guardat 2 minuts de silenci, on s'han concentrat nombrosos veïns per mostrar el seu suport a familiars i amics.
El Port de Tarragona continua liderant el tràfic de cereals i farines. Laura Rovira, Radio Ciutat de Tarragona.
El Port de Tarragona tanca l'any 2022 amb més de 30 milions de tones en tràfic de mercaderies, un resultat impulsat principalment pels productes agroalimentaris i per la càrrega general. Un resultat que destaca és el tràfic de cereals, pinsos i farines, que ha establert un nou rècord històric amb 5,95 milions de tones, superant els 5,76 milions de tones de l'any 2019. En línies generals, el port tanca l'any 2022 amb uns ingressos de gairebé 64 milions d'euros, el que suposa un 20% més que el 2021. Els responsables de l'autoritat portuària de Tarragona consideren que són uns bons resultats, tenint en compte els reptes que el port ha hagut de fer front aquest any 2022. Aquests resultats tornen a situar el port de Tarragona com el primer de l'estat en el transport de cereals i el segon en els tràfics de sòlids a granel, rere Gijón i davant Castelló. Tot i no ser tan significatiu, es constata l'aposta pel transport de biocombustibles amb un increment del 18,9%.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda,
salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest programa que, com sabeu, fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina, Òscar Ollero i Carlota Muntada a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 6 de març, i volem saber quin temps ens acompanyarà al llarg de la tarda. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bon dia. Si els núvols les últimes hores han estat força abundants, sobretot al voltant de la demarcació de Barcelona, de Tarragona i del sud de Lleida, les clarianes han de sovintejar ja a partir d'aquestes properes hores. Només a Girona es carregarà una miqueta i fins i tot acabaran caient alguns ramassots, alguns ruixadets, especialment entre l'Albera, la Serralada Transversal i l'Alta Garrotxa. Alguna gotellada pot arribar fins al Golf de Roses. Molt poca precipitació i la tarda molt suau. Allà on vagi picant més el sol, acabarem entre els 14 i els 18 graus, i tot plegat amb un vent que no serà especialment fort, només una mica de marinada de garbí que es reforçarà la costa daurada, sobretot. Demà tindrem al matí un ambient suau, estarà bufant el vent de ponent, una mica més intens cap a les comarques de Tarragona, allà amb alguna gotellada demà al matí, i demà a la tarda algun ruixat més apreciable a les comarques de Girona i al voltant del Montseny. Demà al vespre la temperatura caurà en picat allà, al nord del país. Ho anirem seguint aquí a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats analitzarem com els mòbils i el consum de vídeos guanyen pes en la formació dels joves. Parlarem amb Guillem García, expert en detecció i anàlisi de tendències a l'E-Link. Tancarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva. A les 5 coneixerem el santcugatenc Josep Maria Félez, president de la penya Blaugrana Sant Cugat. Continuarem amb el món de l'empresa per parlar d'habitatge i joves, amb Josep Maria Sagarra, gerent de Nova Finques. Acabarem amb l'artista sabadellenc Bernat, que avança el primer single del disc que traurà aquesta primavera. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Doncs ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que obrirem també avui per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El waterpolista Álvaro Granados ha rebut el premi Lluís Francino Riera al millor esportista de la Gala de l'Esport 2022, un acte en què es premien els millors esportistes, equips i esdeveniments esportius de l'any de Terrassa. Granados es va proclamar aquest estiu campió del món amb la selecció espanyola després de derrotar a la final a Itàlia i va assolir el bronze en l'europeu. L'atacant agarenc és des de fa anys un dels jugadors més importants del combinat nacional i amb l'Atlètic Barceloneta no ha deixat de sumar títols a les seves vitrines. La resta de guardons atorgats han estat el millor entrenador, Oliver Vallabriga, el millor equip, l'Atlètic Terrassa Hockey Club, el millor esdeveniment, el campionat mundial d'hoquei sobre herba femení, el millor esportista màster, Rubén Viciana i Eva Moya, el millor esportista promesa, Alice Bou, i el premi a l'esport escolar que ha recaigut en l'escola Joaquima de Badruna. A més d'aquests guardons, es van lliurar diferents mencions especials a Carles Sánchez, director del Servei d'Esports de l'Ajuntament, el periodisme esportiu, en títol pòstum, a Fanny Sallés, un guardó que va recollir la seva filla, i la menció a la trajectòria esportiva, que va ser per l'atleta Jaume Leiva. També es va atorgar un premi a la gesta esportiva per l'ultrafondista Oriol Anturi, a la dedicació per a Nico Villar, a la integració per a l'equip inclusiu de waterpolo del Club Natació Terrassa i a la solidaritat per al projecte Educabox de boxa.
Gràcies, Sergi. I ara continuem a la cocapital, la Sabadell. Avui que és notícia. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. La Policia Nacional s'ha desplegat aquest matí en diversos punts de Sabadell en el marc d'una operació contra el tràfic d'éssers humans per la seva explotació sexual. Agents de la Brigada d'Estrangeria i Fronteres han fet diverses entrades i registres en dos domicilis, situats al carrer Sant Maties a la Creu Alta i la via Massaguer. Des de primera hora, agents dels antiavalots, efectius de paisà, així com de la unitat canina de la policia municipal, s'han desplegat a la Creu Alta i al centre en una operació contra el tràfic d'éssers humans. Un dels epicentres del dispositiu policial ha tingut lloc al número 102 del carrer Sant Maties. Alguns testimonis han explicat a aquesta emissora que han escoltat com els agents accedien a l'immoble cap a les 7 del matí, on s'hauria detingut almenys una persona. Els veïns també han detallat que no havien tingut mai cap problema amb els inquilins de l'immoble, que hi vivien des de feia poc, tot i que alguns sí que han admès que hi havia un degoteig constant de persones. Els agents també s'han desplegat a un domicili situat al número 101 de la via Massaguer, que també ha estat escorcollat pels gossos de la policia. No és la primera vegada que la Policia Nacional es desplega a la ciutat per desarticular grups dedicats a l'explotació sexual de dones. L'any 2021, amb només un mes de diferència, els agents van fer dues operacions en aquesta línia. En una d'elles es van alliberar 25 dones que eren obligades a prostituir-se. En la segona hi van haver un total de 14 detinguts, també acusats de tràfic de drogues i proxenetisme.
Gràcies, Pau. Seguim ara aquest repàs a l'actualitat. Anem fins al litoral, a Badalona, concretament. Andrea Romera, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Neix un nou mitjà de comunicació de la ciutat, el portal de notícies de Badalona Comunicació. Aquesta casa, que gestiona la tele i la ràdio pública, ha presentat avui el projecte amb el qual es vol convertir en el mitjà de referència, ara també a internet. Així ho presentaven Josep Vinyeta, conseller delegat, i l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro.
El que estem fent és posar en marxa una eina absolutament imprescindible, necessària avui, però que és el que dona continuïtat i futur. Sense aquesta implicació i aquesta vocació de servei públic no hauria estat possible fer aquest pas.
Millorem i molt el servei que donem, millorem també aquelles peces a la carta que la gent buscava i que ara seran molt més intuïtives i molt més accessibles i sobretot, com deia, el que donem és un millor servei de qualitat públic per tots els veïns i les veïnes.
El portal de notícies de Badalona Comunicació es pot consultar a l'adreça bdncom.cat, des d'on també es pot accedir a les emissions en directe, al servei a la carta, la programació de la ràdio i la televisió local i al web del Festival Filmets.
Gràcies, Andrea. Seguim encara al litoral des del Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Unes 10.000 persones s'han aplegat pels carrers del centre de Barcelona aquest dissabte en la manifestació convocada sota el lema Defensem la Terra, Construïm el Futur. Es tracta de la primera gran mobilització després del ressorgiment del debat de l'ampliació de l'aeroport i el desenvolupament d'altres infraestructures incloses al pacte de pressupostos de la Generalitat entre Esquerra i la PSC, entre les quals hi ha el Quart Cinturó i el Hard Rock. L'han convocada, entre d'altres, plataformes com Zeroport, que ha protestat contra l'impacte ambiental i energètic que produiria el creixement d'aquesta infraestructura. Escoltem Pere Bonet-Lluc, portaveu de l'entitat.
S'haurien de fer són més polítiques per a un decreixement de l'activitat aeroportuària, perquè sabem que és una activitat molt clau en aquest augment de les emissions. I, per tant, no és un problema de se'ns està quedant petita la infraestructura, sinó hauríem de frenar aquest trànsit aeri, no?
Diverses entitats socials i ecologistes del Prat, com Llum Pan de Terra o la gent de FAC, també hi han pres part d'aquesta manifestació.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La politòloga castellarenca Gemma Ubasart, regidora de l'Altra Veu a Castellà i durant uns anys secretària de Podem a Catalunya i també actualment consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, va visitar dissabte passat Castellà amb motiu de la cerimònia d'entrega de la medalla de la Vila al cineasta castellarenc Pere Joan Ventura. Tot plegat va coincidir amb l'estrena del documental Un vas d'aigua per a l'Helio en el cap de setmana de cloenda de la 15a Mostra de Cinema Social Bra. Abans de l'estrena, Ubasart va signar en el llibre d'honor de la vila, la capella del Palau Tolrà.
Gràcies, Rocío. I ara tancarem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat que ens porta Carlota Muntada. Bona tarda, Carlota.
Bona tarda, Carme. La menopausa ha estat tradicionalment invisibilitzada, tot i afectant en algun moment totes les dones, el 50% de la població mundial. Com expliquen la ginecòloga Sònia Sánchez de l'Hospital Universitari General de Catalunya i Eva Fresnadillo d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa, és l'última regla d'una dona i l'inici d'una nova etapa que no té res a veure amb la bellesa o el final de la vida. Així ho ha explicat la ginecòloga Sònia Sánchez.
Està vinculada al final i no és cert, perquè la menopausa com a cosa normal arriba al voltant dels 50 anys. I en un país on les dones tenim una esperança de vida que supera els 85 anys, és un terç de la nostra vida i és pràcticament la meitat de la nostra vida adulta.
Aquestes dues professionals insisteixen que cal trencar amb aquesta visió i afrontar amb normalitat els símptomes com poden ser els fogots, l'insomni i l'afectació emocional derivada del canvi hormonal. Aquestes entrevistes formen part d'un cicle sobre salut femenina que Cugat Mèdia emet aquesta setmana coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, el 8 de març.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Un estudi realitzat per l'E-Learning Innovation Center de la Universitat Oberta de Catalunya en col·laboració amb Accenture ha detectat que les tendències actuals amb els mòbils i el consum de vídeos van guanyant importància en la formació dels joves. El nostre company Sergi Estapé parla ara amb en Guillem García Brustenga. És expert en detecció i anàlisi de tendència a l'E-Link i coordinador d'aquest treball. Molt bona tarda, Sergi.
Bona tarda, doncs efectivament estem amb Guillem García Brustenga, que és expert en detecció i anàlisi de tendències de Learning Innovation Center de la UOC. Bona tarda, Guillem.
Hola, bona tarda.
Què s'extrau d'aquest estudi que heu fet a e-learning en col·laboració amb Accenture respecte al consum digital de la joventut?
Mira, primer de tot, què volíem aconseguir, no? Què volíem fer amb aquest estudi? Uh-huh. Ens preguntàvem com consumeixen els continguts, sobretot els continguts, diguem-ne, complexes, uh-huh. Les generacions joves de 14 a 35 anys, que són els nostres futurs estudiants. Uh-huh. I per fer això, el que hem fet ha sigut analitzar un seguit de macrotendències en el consum i en l'entorn, en els propis estudiants, etc. Hem fet una llista de més de 100 indicadors i aquestes tendències les hem contrastat amb focus groups i això ens donarà oportunitats per preparar-nos, no? Per estar una miqueta preparats per dissenyar els materials dels propers anys, perquè la universitat estigui més preparada, diguéssim. I què hem trobat amb tot això? Pues moltíssimes coses. Hem trobat moltes coses, perquè és el que et dic, hem mirat com 100 i pico indicadors, uh-huh. i aquí hi ha coses des de que l'economia de l'atenció és una cosa, diguéssim, vital, comptar que la gent està acostumada a passar només 8 segons en una tasca i en seguida, si no li atreu, salta de vídeo de TikTok, per entendre'ns, uh-huh. Això és una cosa que afecta moltíssim a l'educació, per exemple.
Uh-huh. Aquest, l'informe que es diu El futur del consum de continguts digitals revela una mica que aquest col·lectiu que fa servir el format digital potser és més propens a més divagació, no? Que no el paper, que permet concentrar-se millor, no?
Clar, el problema és que la majoria de la gent fa servir el mòbil per tot, a totes hores, no? I el problema del mòbil és que provoca el multitasking. Provoca que no pots estar concentrat en una tasca perquè en seguida tens les notificacions o les ganes, diguéssim, de canviar d'aplicació per veure què està passant, no? I això provoca aquest multitasking, que ja sabem, el multitasking ja sabem des de fa anys que és una cosa que no és bona, diguéssim, fer moltes tasques en paral·lel porta més temps que fer-ne una darrere l'altra. Aquest multitasking provoca una dispersió. Vale? Llavors el que es veu, diguéssim, és que el paper ajuda, diguéssim, ajuda a facilitar la concentració. I llavors el que ens recomana, diguéssim, les conclusions d'aquest estudi és que hem d'ensenyar a consumir continguts complexos, o sigui, hem d'ensenyar com estudiar, no?
Els 8,2 segons que parlaves abans de la capacitat dels humans de tenir atenció sobre una cosa ha baixat, no? Estava als 12, baixa als 8,2 segons. Això és molt preocupant, és una cosa que es pot solucionar, o com ho veus?
Bueno, és que és el problema aquest de l'economia de l'atenció, que si no t'atreu alguna cosa, canvies, no? El del 12,5 segons o 8,5 és una anècdota. El que és important és això, és dir, ostres, com no atreguem, com no aconseguim enganxar a l'estudiant amb el que està estudiant, ens canviarà, perquè té coses molt més atractives a un clic de distància que no pas el que li volem explicar. Per això, el que ens reclamen els estudiants és que hi hagi molta varietat de formats amb el nostre... O sigui, no sabés de res que si posem un PDF en tota la lliçó i ni tan sols un vídeo en tota la lliçó. El que volen és tenir molts formats i que anem canviant entre formats, de manera que, entre cometes, es distreguin, no? Realment és de manera que estan acostumats a consumir les coses i segurament l'educació també ha d'anar per aquí.
En aquest sentit, parlaves de la multitasca que bueno, provoca que no hi hagi tanta eficiència, però a la vegada sembla que heu trobat que els joves tenen criteri, no?, per diferenciar els usos dels dispositius.
Sí, sí, no tot és tan fosc com sembla, perquè també una altra cosa que els hem preguntat, diguéssim, és veure quins són els dispositius i canals que fan servir per informar-se o per aprendre un concepte o una temàtica concreta, no? I veiem que sí, fan servir molt el mòbil, però, per exemple, per cercar per primera vegada un contingut que no saben res, no fan servir el mòbil, fan servir el cercador de l'ordinador o consultant a companys. Si es volen introduir, també fan servir l'ordinador, però veient vídeos, no llegir. Veiem vídeos en profunditat. Llavors, per altres coses, sí, per mantenir-se al dia sobre una temàtica, doncs sí, fan servir el mòbil, no? Però per aprofundir sobre un tema, doncs segurament abans d'un examen, potser fan servir el paper, per repassar conceptes. Per tant, tenen bastant clar que han d'anar saltant les plataformes, i a vegades és YouTube, a vegades és la bibliografia de la signatura, i a vegades és la Wikipedia, i a vegades serà el ChatGPT.
El contingut en format vídeo és el que agrada més, o el que fan servir més, o depèn de cada persona, com va això?
Depèn del moment, Depèn del moment, perquè el contingut en format vídeo, evidentment, el fa servir moltíssim, no? Però per exemple, per estructurar els continguts, pues és més útil una infografia visual que un vídeo, no? Perquè un vídeo no està estructurat, no? O per aprofundir un tema, si està molt bé, quan he començat amb un vídeo, però si tu realment vols aprofundir, llavors potser hauràs d'anar a un text llarg, no? Sí, estan molt acostumats al vídeo, sobretot a la seva part d'oci, no? Però la part d'aprenentatge... hauran de conviure amb molts formats, que és el que demanen,
De fet, el contingut digital té molta importància en la vida dels joves, i de fet heu detectat, no?, que molta gent, doncs, es vol ja professionalment dedicar-se, o almenys li agradaria, doncs, ser influencer o fer inclús dedicar-se al videojoc de manera professional, no?
Sí. Bueno, és una professió de l'actualitat, diguéssim. Al final, el problema és, el problema podria ser, diguéssim, de que per alguna persona molt jove o així es pensés d'aquestes que són feines que no porten esforç. I realment dedicar-te professionalment a ser influencer o a ser jugador de videojocs o el que sigui, es porta moltes hores i molta preparació i molts estudis moltes vegades. Al final, un influencer és un expert en màrqueting. La diferència és que el producte és ell, i és conscient que el producte és ell i sap tant de màrqueting com el també begudes energètiques, diguéssim.
Passant al tema de la salut, perquè l'estudi que també ha tret, bueno, revela l'impacte, no?, de la sobreexposició digital a la salut, no?, també heu trobat dades interessants, no?
Sí, clar, el fet que estiguis enganxat al mòbil una bona part del dia provoca els problemes aquests de nomofòbia, no? De no tenir el mòbil en algun moment. I això ens declaren els mateixos joves preguntats, el 80% ens està dient que tenen nomofòbia, que no poden sortir de casa sense el mòbil, no? Hi ha problemes de, així a nivell de salut, d'insomni, segurament, eh? En alguna font que hem trobat, deia que un de cada cinc persones d'aquesta edat es desperta per les nits per mirar les xarxes socials. Clar, això d'aquí són problemes de salut que poden ser importants, no? Temes aquests de cibercontria, no? De qualsevol, fins i tot una malaltia la busca sempre a les xarxes i no ho passen als professionals. Hi ha moltes coses, eh? Algunes poden ser més anecdòtiques, algunes poden ser més greus. Altres coses, que segurament també t'estan dient amb moltes d'aquestes coses de que es connecten al mòbil per temes de solitud.
Preocupant, tant, no?
Sí, per tant, a darrere de tot això hi ha moltes coses, eh? Al final ens hem centrat més al final en el que n'està saber per millorar, diguéssim, l'educació, els materials didàctics, etc. Però segurament analitzant-ho des del punt de vista de la salut també trobaríem bastantes coses. Encara que no són tant, temes aquests de homofòbia, etc., no són malalties diagnosticades, diguéssim, però sí que és bastant important.
Un altre punt també que surt en l'informe és una mica el model de consum, que és desigual depenent de cada, no, de cada estil de vida o cada manera de viure del jove, no?
Sí, al final ens trobem el de sempre, eh? Ens trobem que l'entorn sociocultural pues determina el model de consum, o sigui, l'edat, la classe social. Tot això, diguéssim, provoca que les persones que tenen més hàbits, diguéssim, a casa de culturals, diguéssim, els és més fàcil, no? I tenen a absorbir coneixements. Però això és una miqueta el de sempre, eh? Això sumat a les bretxes digitals, doncs tenim la pel·lícula de sempre, eh? Això no ha canviat gaire.
En el fet aquest de les persones, en aquest cas els joves, estem parlant d'entre els 14 i els 35 anys, que tenen molta tendència a informar-se a través de tot el que són, doncs, els continguts que troben digitals al mòbil, això, no sé si les empreses o això estudien això per saber com poden captar millor l'atenció o...
És clar, diguéssim, tot aquest temps que dèiem de la salut mental, si una persona està enganxada al mòbil, que és la nomofòbia, al final hi haurà empreses que aprofitaran això d'alguna manera, no? Que no puguis sortir de TikTok és una cosa volguda per part de TikTok, eh? Aprofiten aquesta patologia. O que els mitjans de comunicació facin servir titulars enganyosos per fer el que diuen el clickbait, perquè la gent entri, etc., pues juguen amb aquestes ganes de dopamina o del que sigui que té la persona de canviar els 8 segons a una altra cosa, no? A on canviarà el que li digui? Això és una cosa al·lucinant. Entra. Sí, evidentment, totes les empreses s'estan aprofitant d'aquesta història per les seves estratègies.
Al principi deies que un dels objectius era una mica, amb aquest estudi, doncs, poder adaptar en el temps, no?, la creació de continguts que s'adaptin als nous hàbits, no? Això ens falta molt per veure en aquest camí? Veurem coses encara més estranyes o...?
No, ho haurem de veure, eh? Aquesta gent que està fent batxillerat, per dir alguna cosa, ha de fer una carrera de dret, o ha de fer una carrera d'econòmiques, eh? Llavors... haurem de proporcionar-li els canals i els dispositius i les coses que necessiti. Haurà de fer un esforç, però sí, ja ho tenim aquí.
No sé si vols afegir alguna cosa més de l'estudi que ens hàgim deixat, així que sigui rellevant.
Que que ens demanen moltes coses, a part de lo que us deia de que ens demanaven molts formats i més entreteniment i més això, ens demanen personalització, ens demanen guia, estructuració. O sigui, al fons, en el fons necessiten guia, necessiten un referent, que és el professor, que el dirigeixi, que els dirigeixi, I a més a més, les generacions més joves necessiten un professor, de veritat, que potser generacions anteriors, la generació anterior, li anava bé allò dels MOOCs o de l'autoformació, o així eren més flexibles, etc. La generació més jove vol un referent. I això és una miqueta el que creiem que podem ajudar des de la universitat.
Doncs Guillem García Brustenga, expert en detecció i anàlisi de tendències de Learning Innovation Center de la UOC, moltes gràcies per informar-nos, per aclarir-nos algunes coses d'aquest estudi que hem fet en col·laboració amb Accenture.
Moltes gràcies, adeu-siau.
Bona tarda.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Passa un minut i mig de 4:45 de la tarda i ara és el torn per a la tertúlia. Els dilluns, com sempre, dedicada al món de l'esport i principalment a parlar de futbol, però també parlem d'altres qüestions esportives, depenent una mica de l'actualitat i del cap de setmana. Avui saludem a Miquel Blázquez, que és periodista, i el tenim a l'estudi, cosa que celebro.
Novetat. Què tal, Carme, com estàs?
Molt bé. Et collaré a la cadira i així...
Ja em deixes aquí lligat perquè...
Ja no faltaràs mai, què et sembla?
Estaria bé. Home, va. Per mi molt més còmode, així que com sempre un plaer estar
molt aquí millor, a l'estudi. Molt millor que per telèfon, sí senyor. Bé, doncs a Sabadell també tenim el Raül Chao, que és periodista, jo no sé si el tenen collat allà, però ell està sempre allà al peu del canó, a l'estudi. Raül, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Sempre fidels a la cita, no?, els dilluns.
Clar que sí, clar que sí. I el nostre atleta de capçalera, el Carles Silvestre, el tenim a Terrassa i, com sempre, via telefònica. Carles, bona tarda.
Hola, Carme, bona tarda. Bona
molt
tarda
bé
a tots.
Doncs, escolteu, avui parlarem també una mica d'atletisme, eh? I, bueno, però començarem parlant de futbol, de com ha anat el cap de setmana, aquesta última jornada, i d'aquesta, no sé si dir-li lògica o il·lògica que té aquest esport, que segurament que o heu sentit a parlar o us heu entretingut a fer la relació d'aquells partits i resultats que s'han produït entre equips com el Barça, el Madrid, el Manchester United i el Liverpool, no? Mm-hmm. Que dius, podem aplicar la lògica en algun moment quan veiem aquests resultats?
Sí, sí.
O què està passant en el futbol?
És que és complicat perquè, per exemple, en el cas del Madrid, clar, jo em poso la pell d'Ancelotti, realment penses, què els hi pots dir a aquests jugadors? Perquè a la Lliga és evident que el rendiment no és l'esperat, però és que després arriba la Champions i en foten 5 a Anfield, no? Llavors és una mica complicat. Realment, si volguessis fer una correlació en aquest sentit, no té molta lògica, perquè és evident que el que passa a la Lliga després no té equivalència a l'Europa League o a la Champions, a la competició europea. Però bé, el Manchester United, sense anar més lluny, fa una setmana va guanyar un títol, va guanyar la Carabao Cup, i aquesta setmana ha perdut contra el Liverpool de forma estrepitosa. Sí que potser
una pallissa, sí, perquè 7-0.
Potser pots analitzar una mica la forma de joc, però realment a l'hora de fer correlacions amb si aquest equip, que és líder d'aquesta lliga, en principi ha de ser superior, tot és un tema de molt moment d'estat de forma, d'estat anímic, però també s'ha vist amb el Barça, no? Només havia perdut dos partits al 2023 i hi havia aquesta neblina, aquests dubtes que eren al entorn de l'equip.
Uh-huh. Quines explicacions se li poden donar, Raül? Vinga.
Jo crec que és futbol i cada vegada és més difícil de donar explicacions d'aquests temes, no? És a dir, jo crec que són, com diu en Miquel, són dues competicions totalment diferents, és a dir, la Champions, ja el Madrid té aquest punt heroic, aquesta epicitat, aquests llibres grecs antics, i quan arriba a la Lliga i no tires a porteria, pues és difícil guanyar partits si no tires a porteria, no sé que t'ocorreixi un miracle com per exemple el clàssic al Barça, que sense tirar a porteria doncs marca gols. És a dir, igual que el Madrid és impossible que sense tirar a porteria marquis gols, doncs al Liverpool si tires a porteria, pues possiblement tinguis més opcions de guanyar. Això sí que ficar-li 7 gols al Manchester United és una cosa molt molt estranya, sobretot en aquest futbol actual, no? És a dir, que no, apenas ja en golejades, ahir estem veient a la Lliga Espanyola en què, per exemple, aquesta setmana l'Atlético de Madrid sí que ha guanyat per golejada al Sevilla, però és que l'Atlético de Madrid sempre guanya per avantatges molt curtes, és a dir, el Barça, el líder, que té un més 9 davant el Madrid, està guanyant quasi sempre per 1-0, és a dir, que és el més comú de tot, aleshores quan hi ha aquestes golejades és el que sobresurt una mica de la norma comuna.
Carles?
Bé, bueno, és difícil explicar-ho. Em remonto a 3 dies, tema mundial, tema lesions, tema estats de forma dels equips. El Liverpool fot 15 dies, tenia 2 o 3 lesionats, n'ha recuperat un parell. El Manchester, poder després de guanyar la Carabao aquesta, es va relaxar i per això en van entrar 7. De totes maneres, aquí a Espanya és impensable que el que vagi 6, no sé, ara deu anar al Villarreal, tinc la classificació, va al 6è, pugui guanyar en el tercer per 7-0 a l'Atlètic de Madrid, per dir alguna cosa. L'Atlètic de Madrid va guanyar en el Sevilla, però el Sevilla va al 16. Vull dir, l'estafa de la Lliga Inglesa. Jo estic molt en contra de la Lliga Inglesa, que la gent li agrada tant. Sí, li agrada perquè amunt, avall, ui, ai, hosti, com corren, tu com hi van. I llavors arriba el Madrid i els elimina.
Sí, però també en aquest sentit, Carles, per exemple, el partit que va jugar el Barça a Old Trafford, jo no sé com ho veureu vosaltres, però per mi va ser el partit més divertit que he vist del Barça aquesta temporada, i això que va perdre. En el sentit que amunt i avall, i realment jugues contra un equip competitiu, el millor de la Lliga Espanyola poder ara mateix, i guanya l'equip aquest, en aquest sentit, no, que dius tu, Carles, que acaba amunt i avall, que defensivament potser no és tan contundent.
No, aquí a la Lliga Espanyola som més tàctics, més amarratotis, més bruts també, moltes més faltes, es veuen les targetes i tot. La Lliga Inglesa va al Brighton, al camp del City, i no es tanca a pany i forrellat com faria el Getafe al camp del Barça. No es tanquen a pany i forrellat. Una mica reservons, això sí, però... I per això els partits són més oberts i llavors veiem aquestes golejades i aquests gols. Vull dir que, bueno, el Barça ara, doncs, va guanyant justet, ganar i volver a ganar, deia el Luis Aragonés, que és un dels savis del futbol. Vull dir, el futbol professional s'ha de guanyar. Ja anirem jugant bé un altre moment. No sé, quan ja hi ha, el Barça ha fet algun partit que ha jugat bé, n'ha fet més de justets. Portem 10 partits guanyats per 1-0. Que això,
tots després del Mundial, tot sigui
sí,
també.
Sí. Sí,
amb baixes, exacte. Que és un tema que també s'ha de... Perquè ara es diu, el Barça guanya per 1-0 sempre, però jo he vist partits contra crec que va ser l'Atlètic Club, també el Barça va guanyar per golejada, vull dir, s'han guanyat bons partits abans del Mundial. Jo crec que tot ve una mica també condicionat, segurament ho pensareu, per les baixes, que és lògic.
I tant. Les baixes influeixen.
Vinga, que hi ha un apunt molt important entre la diferència entre Europa, Lliga i sobretot la Premier, és que a la Lliga Espanyola que hi ha un fotiment de faltes que es piten que no s'haurien de pitar. El futbol és un esport de contacte i no tots els contactes són faltes ni tots els contactes són penals. Aleshores, que a la Premier i a Europa no es piten tantes, és que es veu un ritme molt més alt perquè l'àrbitre no ha d'intervenir cada 5 segons. Estem veient un partit de la Lliga Espanyola i a la mínima hi ha contacte i es falta. A la mínima contacte, penal, targetes. I això no pot ser, és a dir, no pot ser que cada que hi hagin jugadors que rebin targetes per lleus contactes, i per mi això no és futbol, és a dir, el futbol és un esport de contacte i que hi ha d'haver-hi ritme, i això a la Premier es nota, a la Bundesliga es nota, a la Serie A es nota, i a la Champions ja...
També depèn dels futbolistes, per això, Raül, perquè n'hi ha que alguns que estan més pendents del que provoquen i de les targetes que veuen els contraris que de futbol, que això també poder, si veus alguns jugadors de la Premier que tot i rebre autèntiques caceries segueixen, doncs mira, també a nivell de mentalitat no sé si es podria canviar segons quins jugadors, eh?
Aquí hi ha mentalitat una mica més de mala intenció, no anar a lesionar, però de mala intenció. Aquí és allò de provocar. Ara es veu amb el Vinícius, i el Vinícius cau les provocacions, que escolta, sí. Aquest paio al final li trencaran les cames un dia, perquè cau les provocacions. Però bueno, amb el que em referia, els defenses marquen molt a sobre, diuen coses a l'orella, que un empenta, que un d'això, que un cop de colze. La Lliga Inglesa, en aquest aspecte, és una mica més neta, diguéssim, més esportiva, i per això no es piquen tantes faltes. L'altre dia van sortir unes estadístiques que portem el doble o el triple d'expulsats aquí la Lliga Espanyola que la Lliga Inglesa. Vull dir que, esclar, és fort, això.
D'aquesta última jornada, què voldríeu destacar? Després dels resultats que s'han produït, amb aquesta victòria per la mínima, que dirien en aquella època pírrica, davant del València, la derrota de l'Espanyol i també del Girona, com a visitants, davant del Valladolid i el Getafe, respectivament, i després l'empat del Real Madrid. Què destacaríeu?
Jo d'entrada, el Barça em té una mica preocupat perquè a l'inici de temporada potser jo recordava alguna roda de premsa de Xavi que ho destacava, que l'equip el veia molt bé físicament o el veia amb un pèl superior i ara o és que no està bé físicament, que també sembla que el tema de tenir dos partits per setmana ha condicionat, o el físic que té el Barça no és suficient, no? Això és un tema que em té preocupat. Després també, ahir la roda de premsa dels partits, Xavi va dir que creia que faltava una mica encara d'entesa de joc. Doncs home, portem dues temporades amb Xavi, què és el que falta d'entesa de joc? Vull dir, aquesta temporada ja estem gairebé a la meitat, i que seguim detectant aquests problemes d'entesa de joc, ho puc entendre, perquè al final tens una segona unitat que potser no és tan d'elit com els jugadors que estan de baixa.
Ara.
Però, vull dir, igualment, tu representa que tens jugadors o la teva segona unitat ha d'estar preparada per entendre el joc. I a vegades també penso, no sé si és ben bé un tema d'entesa de joc o realment actitud, perquè el dia de l'Almeria, quan va acabar el partit, Xavi va destacar, entre cometes no ho va dir directament, però sí que va dir que faltava contundència, que faltava ambició... Llavors, clar, que és d'entesa de joc, ahir que va faltar entesa de joc, realment, de no poder donar més, un tema actitud, no sé, jo estic preocupat, també és cert que evidentment amb les baixes de Pedri, Gavi, Lewandowski, tot condiciona molt més, però veient com va anar ahir el partit, deixo aquests conceptes a l'aire que realment em tenen preocupat.
Tu, Raül?
Jo de la jornada d'ahir em quedaria, és a dir, que l'únic que pot perdre la Lliga és el Barça, ahir tens un més nou davant el Madrid... però totalment el que diu el Miquel, no? És a dir, les sensacions no acaben de ser bones, però sobretot, és a dir, ahir, per exemple, quan el València es queda amb un home més després de l'expulsió d'Araujo, el Barça no pateix, és a dir, excessivament. Hi ha la jugada polèmica de Pérez amb Kessié, amb el penal, que el VAR no xiula, però és que el València després és que fa el primer xut a porteria al minut 93, és a dir, és que el Barça no pateix absolutament res, a dir, a més, falla el penal Ferran Torres, etc. Però la diferència entre la primera i la segona part és... el Barça, a la primera part, vol jugar, vol guanyar, vol fer gols, vol intentar donar espectacle, però és que la segona part veu 1-0, veu tranquil·litat, i diu, bueno, doncs amb això ja em val, i això al final tindrà problemes. Després, l'Espanyol i el Girona juguen en una lliga molt i molt complicada, perquè hi ha dues posicions en joc en descens, i estan en 5 punts i a 7-8 equips. Aleshores, aquí et despistes dos partits i estàs una altra vegada al lío, és a dir, el Sevilla, que semblava que s'allunyava, ara és el primer equip que es salvaria. Aleshores, necessiten sobretot fer-se forts a casa, tant al Real Club Deportiu Stadium com a Montilivi, i intentar no patir, no? Perquè, és a dir, l'Espanyol ja porta de l'any de... va pujar l'any passat, és a dir, que necessita un any de tranquil·litat, i el Girona, sobretot, consolidar-se a primera divisió, no? I de la, també, és a dir, per mi el Madrid ho té impossible, és a dir, és que no pots no xutar porteria el dia de la Copa, no pots xutar porteria ahir, és a dir, si vols guanyar la Lliga o guanyar la Copa, necessites molt més, no? I com a dada curiosa, com hem dit abans, els 6 gols que ha fet l'Atlético de Madrid, no? Que jo crec que necessitarem viure 3 vides més per una cosa així.
Sí. Ostres, sí. Vinga, Carles.
Ara, això del to físic, potser sí, les segones parts, sobretot el Barça, venen 2 setmanes netes. Recuperarem jugadors, que és important. Perquè la gent diu, el Barça, els equips grans, les baixes importants... No, les baixes importants dels jugadors importants són importants perquè per això són titulars, aquests. Vull dir, no és el mateix que jugui el Pedri o el Gavi que jugui el que sigui. Vull dir, és diferent.
Sí, però ahir, per exemple, Carles, tens 120 milions a la davantera, ahir. 120 milions tens a la davantera.
Sí, bueno, per això no tenen culpa, és la compra... El Rafinha va complint, no se'n va gaire amb l'1 contra 1, però dona assistències, fa gols bons, però llavors tenim l'Anso i el Ferran Torres, que jo crec que és un problema de cap, més que físic, aquests dos jugadors no estan. L'Eric Garcia no pot jugar res, ens el va endossar el Guardiola, que quan el vegi li diré 4 paraules al Guardiola. Perquè...
Sí, home, esperes trobar-te'l.
Sí, a Santpedor, ja aniré a Santpedor algun dia. Tenim un 11 bastant bonet, Koundé, Araujo, Christensen, Balde, Pedri, Bussi, De Jong, Gavi, Lewandowski, Dembélé. Llavors hi ha el Rafinha, que és el jugador número 12, bé, l'Alba només per meritocràcia, tampoc desentona si va jugant, però llavors ja tenim 13, hosti, què passa? Esclar, si no recuperem algun altre jugador, ens falta un lateral esquerre perquè el Koundé baix horrorós quan juga de lateral, ahir va fer un partit desastrós, l'expulsió de l'Araujo és culpa del Koundé, vull dir que, bueno, això en el Barça, però bueno, guanyem, aquells, fa anys perdíem aquests partits, els perdíem, i ara els estem guanyant, més nou, o el Madrid ara juga amb tot el ferro i no fa cap gol a Cádiz, el Betis estava veient una estona, sí que van xutar, van tenir 2 o 3 oportunitats, el Betis també en va tenir 2 o 3 oportunitats, però 0-0 i estem a més 9. Ara seran importantíssims aquests dos partits que venen, Bilbao i Madrid. Bilbao
sempre,
i Madrid.
El que ve ara sempre és el més important,
perquè no sabem què passa.
Això l'altre dia ho deia Xavi a la roda de premsa, que és molt curiós, que al final quan són equips que juguen tants partits, sempre es diu, el que ve ara és el decisiu, el que marcarà el punt d'inflexió, i és la realitat, però és que el Barça és un... Al final vivim del curt termini, no? És a dir, el que passi demà condicionarà el futur i és així.
En canvi, doncs, podem estar una mica més tranquils, no?, amb el futbol femení, perquè les noies van complint, diríem que ja van agafant la velocitat de creuer, ja tornen.
Hem recuperat la Graham Hansen, que es va veure, 3 gols en 20 minuts.
Es van recuperant les baixes que hi havia. Però també en aquesta lliga, hem de destacar el paper que està fent el Llevant les Planes, que és un equip que s'ha estrenat aquesta temporada, que de moment està fora de les places de descens directe, 3 punts, només, però vaja, que està...
El segon gol és una obra d'art, és a dir, és un gol que per mi hauria d'entrar en els premis Puskas, és a dir, el gol de l'empat, un gol de mig xilena, al minut 85 de partit fent l'empat davant un rival directe, per mi és un dels gols de la jornada sense cap mena de dubte. Sí, ja aquesta setmana juguen contra el Sevilla, és a dir, un altre rival directe, és a dir, tenen la salvació, la tenen a casa.
A veure si és possible. I això del Barça femení, hi ha una cosa que us volia preguntar la setmana passada que té relació amb el The Best, amb el trofeu aquest, perquè el premi que li dona Alexia Putellas no és per posar-ho en qüestió ni molt menys, parlo ara des del desconeixement. Com és possible que estant lesionada se li concedeixi el premi?
Perquè el premi acaba... Sí.
Digues, Raül, digues.
Exacte, el premi compta fins que acaba la temporada, és a dir, la temporada acaba amb l'Eurocopa i l'Alexia es lesiona un mes abans de l'Eurocopa, és a dir, va jugar-ho tot, és a dir, aquest any sí que ho tindrà molt difícil de guanyar algun, ni la pilota d'or ni el de Bes, perquè Alexia està lesionada, és a dir, Alexia es recuperarà dintre d'un mes o un mes i escaig, és a dir, l'any que ve sí que serà més difícil, però aquest any, per exemple, el que ha passat amb el de Bes pels jugadors masculins, que com el Mundial ha sigut ara al mes de novembre-desembre, aleshores el que ens...
Ha condicionat.
Com que és un torneig de la FIFA l'ha incorporat al Mundial. Per això ha sigut una mica el lío que hi ha hagut de dir, ostres, com pot ser que l'Alexa guanya el de Bés si porta mig any relacionat, no?
Ara, d'aquesta temporada que vindrà ara, o sigui, que donaran just d'aquí un any, també tindria opcions, Alexia, realment, de guanyar-lo, perquè imaginem que guanya la Champions... perquè es veu que podria arribar a... Crec que és a semifinals.
Sí, i jugar al Mundial.
Exacte, i si juga al Mundial, com s'està veient que hi ha algun...
Ja veurem.
Exacte. Sí, podria també tenir opcions, realment, de poder-hi arribar. I es veu també, doncs, això, que està parlant amb la selecció espanyola, amb la federació, a veure si arriben a un acord, que tant de bo sigui així, perquè al final...
Però pel cas d'Alexia només, o per les jugadores que van realment... abandonar...
Potser
per totes,
sí, exacte, sí, perquè és una mica la representant del grup Barça, exacte.
Seria per totes.
Per tant, seria una mica per acostar postures i al final és una mica com també, diguéssim, que està lesionada, també pot fer una mica més de paper
d'intermediària,
no? Exactament, i jo crec que finalment s'aconseguirà, i de fet jo crec que serà positiu, perquè al final qualsevol jugador o jugador, en aquest cas, vol jugar un Mundial, i també, evidentment, pel Barça és positiu que tingui jugadores en aquesta competició.
I és una oportunitat històrica per guanyar el Mundial, és a dir, és que la selecció espanyola...
La selecció també.
Jo crec que les jugadores són conscients, per això s'ha volgut fer aquest pas.
Exacte.
Perquè al final, aquí, perd la federació i perden també les jugadores. Perquè per molt que tu tinguis la competició de clubs, tots els grans jugadors volen jugar també amb les seves seleccions aquests tipus de tornejos.
Estem veient que, per exemple, en França, per exemple, una de les millors centrals del món, Renoir, també ha dit que de moment no juga amb la selecció, és a dir, a Canadà crec que també hi ha un problema, és a dir, que no només és una cosa que està passant aquí a Espanya, sinó que està passant a més seleccions, i aleshores un Mundial, si no conté les millors jugadores del món, és un Mundial que perd molt.
Estem, o hem d'interpretar que les futbolistes s'estan reivindicant?
Sí, sí, és a dir, reclamant sobretot millores de drets i millores de condicions. És a dir...
En tots els casos.
Sí. És que al final aquesta situació, Carme, si ho pensem, l'única solució que hi havia era seure's i parlar-ho i gestionar-ho com dues persones, o en aquest cas dues parts implicades, i resoldre-ho, perquè vull dir, jo crec que era poc probable que al final totes aquestes jugadores, que són el gruix més important, podríem dir, de la selecció, conjuntament amb algunes del Madrid que també destaquen, jo crec que era inviable que no participessin de la federació. Tard o d'hora, vull dir, haguessin arribat a un acord, segur. Era qüestió de temps. Ara bé, s'han reivindicat i segurament doncs hauran exigit uns canvis de condicions, que al final tampoc demanen res de l'altre món, eh? Vull dir que l'entrenador, segons s'ha pogut saber, tenia algunes praxis poc adequades. Llavors segurament s'hauran assegut, hauran parlat d'aquestes condicions i probablement arribaran a un acord de cara a aquest Mundial que arribarà.
Doncs tant de bo sigui així. Parlant d'atletisme i d'aquest europeu en pista coberta que s'ha disputat a Istanbul, no sé si l'has seguit, Carles.
Sí, però no tot, però dissabte i diumenge vaig seguir una bona part, sí.
I què diries, a nivell del que es podia esperar, els sí, representants han fet un bon paper o què?
Jo crec que sí, s'han posat gent a les finals.
Adel Benchal, no? També el català, que sí, és de Palamós.
Esther Guerrero ha fet quart, Ocillos ha fet quart, l'Adrián Ben Hort, la Denner Chan plata, no es pot guanyar l'Ige Dritsen, el noruec aquest és el Messi, vull dir, de l'atletisme, aquest paio és un fenòmeno, vull dir que el Metxal va estar molt bé. Jo crec que la delegació ha estat a nivell de notable, sempre tenint en compte que l'atletisme d'hivern, de pista coberta, falten atletes, és diguéssim el germà menor de l'europeu a l'aire lliure, que vindrà aquest estiu, i van molt més tots els cracs, a pesar que hi havia bastants cracs aquí també, però sempre en falten alguns, perquè hi ha gent que renuncia, atletes que renuncien per preparar a l'aire lliure, que els hi agrada més. Però bueno, jo crec que sí, que han estat força bé, els espanyols.
I el Palamosí, el Machal, és...
Sí, el Machal aquest.
Plata als 3.000, em sembla que ha estat, no,
Carles? Sí. Tercera consecutiva.
També té diversos rècords, vull dir, és un fora de sèrie també.
És un bon corredor, és un gran corredor, sí, el Machal aquest.
O sigui, i Adrián Ben també és un atleta que s'ha de tenir en compte, és a dir, ja l'anterior campionat d'Europa i els Mundials ja va donar la cara, és a dir, ahir a l'or, és a dir, és un atleta que s'ha de tenir en compte per les futures, pels futurs esdeveniments, i a més, ahir l'or, que per res, és a dir, per mil·límetres que se'l van portar, i va ser de la millor manera, no? És a dir, ahir amb el Carles ho sabrà millor, però ahir va ser un gran dia, no? És a dir, les dues medalles van arribar justament l'últim dia, i és això, que l'Ester va ser quarta, és a dir, és que al final sempre ens quedem amb la mel a les llàvies, però per fi ahir va ser un gran dia.
A mi em va cridar també l'atenció, Carles, i això és un dubte que segurament em resoldràs, em va cridar l'atenció que l'Adel Metxal té 32 anys. Vull dir que és una atleta, és gran, no? Per competir aquestes fites. Vull dir, jo imagino que els que de millors marques obtenen són força més joves, no?
Va començar una mica tard amb l'atletisme, la Adel Metxal allà a Palamós. Va començar una mica tard. I és clar, i les marques venen al cap d'uns anys que estàs picant pedra, Vull dir, i poder li arribar una mica tard, però bueno, 32, jo crec que fins a 35, així jo crec que li queden encara 3 anys o 4 per poder fer coses, a Adel Metxal, si no es lesiona. Les lesions amb l'atletisme és importantíssim, sobretot que no el lesionis, perquè si no...
Ara que parlaves de lesions, sí que m'agradaria destacar una de les imatges que segurament heu vist relacionades amb aquest europeu, que és la caiguda d'aquest... del Quique Llopis en la final dels 60 metres tanques. Sobretot pel que també ha corregut per les xarxes, per una mica les crítiques que s'han fet... Jo vaig veure només les imatges del moment de la caiguda i no sé si és més o menys habitual, però que se li ha tret massa punta a tot no, això,
home,
Carles.
Una mica de punta potser sí, però a veure, pica de cap i pica fort, de cap, a la caiguda. No té temps de posar els braços, crec, jo no ho sé, però pica bastant fort de cap, Vull dir que jo crec que va quedar inconscient. Bueno, la prova és que van entrar i se'l van endur en camilla. I és clar, que va guanyar, això són 3 segons més, i estan allà celebrant-ho, no es devia ni girar enrere per mirar a veure què havia passat, i quan se'n va donar compte ja feia una estona que voltaven per allà celebrant la victòria. I esclar, hi van anar uns altres a interessar-se, i el que va guanyar juntament amb el segon i el tercer estaven amb la bandera i això, saps? I bueno, això ha sigut una mica criticat, però bueno. Avui he vist que li havia passat un WhatsApp, un correu, un no sé què, disculpant-se i dient-li que l'espera veure... a l'europea de l'atletisme a l'aire lliure i que vale, disculpant-se.
Sí, bueno. Disculpant-se, però l'or...
És una imatge que...
L'or a casa.
No sé, es fa estranya, això, no?, sí, en el món de l'atletisme.
Sí.
No sé, home, a mi se'm va fer estranya.
La cursa no pot parar perquè em caigui. És una cosa... La cursa no
però res, això és el que dius, que quan acaba la cursa, és a dir, mínimament, sí, t'has d'assabentar, és a dir, que una persona està inconscient, és a dir, és que la caiguda és molt forta, tal com has dit.
Jo vaig veure que van entrar... i en cap moment es van girar fins al cap d'un bon rato, allò que corren i acaben la curva i encara estan allà celebrant-ho, i van passar uns segons llargs, potser sí que es havia d'haver donat compte, no ho sé, bueno.
Va ser una caiguda. Ara, en caiguda sempre n'hi ha, i potser ni van esperar que fos una caiguda d'aquest tipus, no?, d'arribar a perdre la consciència, d'haver de sortir en llitera i tot això. Però vaja, que es feia una mica estrany. No ens donarà temps a parlar de la retirada de la samarreta d'en Pau Gasol, però jo m'imagino que no us estranya gens, oi?
No.
És una llegenda del bàsquet català i del bàsquet europeu, sense cap mena de dubte. I a més,
se li dona poca importància, realment, perquè potser aquest tipus de rituals estan molt més escenificats als Estats Units, però és un tema, una fita increïble.
Doncs no ens ha quedat més temps, senyors. Moltíssimes gràcies, Miquel, Raül, Carles. Fins a la propera i que tingueu molt bona setmana. Que vagi bé.
A vosaltres, bona setmana.
Adéu-siau.
Una abraçada.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small. Sabies que la major part de residus que llancem al contenidor gris no hi haurien d'anar? Envasos, vidre, paper, cartró, restes orgàniques... Per això, molt aviat farem sortir els colors dels contenidors grisos del teu municipi. Estigues atent, perquè els carrers, terrasses, escoles i places estan a punt de passar-hi coses que els faran sortir els colors. Si te'ls trobes, participa-hi. Fem sortir els colors del gris.
AMB, Metròpolis de Barcelona. Campanya finançada per Ecoembes i Ecovidrio.
La Caixa Negra, un programa on podràs escoltar la millor black music al Baix Llobregat.
Bueno, això molt black no és, no?
Ja, bueno, és que també està la Caixa 2.0, que sonen temes més actuals, com aquest.
Ah, sí? I qui el fa?
Doncs jo.
Ah, vale, vale.
La Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, aquí, al Prat Ràdio.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal, amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
Descobreix la càrrega immediata a instituts odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Instituts odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat 105.
Ja han passat 5 anys i al cubo de Rubik el meu papa continua posant èxits i no tan èxits als 80. Al cubo de Rubik. Tots els dimecres de 8 a 9 del vespre amb el Jonathan Zuriaga, al Prat Ràdio. Papa, agafem el DeLorean?
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius, el Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Luis Rodríguez Alonso. Unes 10.000 persones s'han aplegat pels carrers del centre de Barcelona aquest dissabte en la manifestació convocada sota el lema Defensem la Terra, Construïm el Futur. Es tracta de la primera gran mobilització després del ressorgiment del debat de l'ampliació de l'aeroport i el desenvolupament d'altres infraestructures incloses al pacte de pressupostos de la Generalitat entre Esquerra i la PSC, entre les quals hi ha el Quart Cinturó i el Hard Rock. L'han convocada, entre d'altres, plataformes com Zeroport, que ha protestat contra l'impacte ambiental i energètic que produiria el creixement d'aquesta infraestructura. Escoltem Pere Bonet Lluc, portaveu de l'entitat.
S'haurien de fer són més polítiques per a un decreixement de l'activitat aeroportuària, perquè sabem que és una activitat molt clau en aquest augment de les emissions. I, per tant, no és un problema de se'ns està quedant petita la infraestructura, sinó hauríem de frenar aquest trànsit aeri. No?
Diverses entitats socials i ecologistes del Prat, com Llum Pan de Terra o la gent de FAC, també hi han pres part d'aquesta manifestació. Avui ha arrencat el període de preinscripció per al curs 2023-2024 d'educació infantil i primària, mentre que dimecres recordem que s'obrirà el termini per secundària obligatòria.